asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Comença. Benvinguts i benvingudes un diumenge més a... El magocine que tota sogra voldria com a agenda.
Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Asamblea de Majara.
Diumenge 7 de febrer del 2021, això és l'Assemblea de Majaras. Si esteu a Contraband FM.
Contraband FM, Contraband FM, 91.4.
Contraband, contraband.
Estima la música, odia el feixisme.
Doncs contrabandits, contrabandides, benvingudes un diumenge més, això és l'Assemblea Majaras, i esteu a l'escolta de Contraband FM, emissora lliure, no comercial i autogestionada de la ciutat de Barcelona. En 30 anys d'existències ja hem passat el nostre mes de la onomàstica oficial, el mes de gener, però seguim igualment celebrant celebrant i patint un any força especial. Però bueno, comencem situant-nos i presentant aquí qui tenim el respectable. Del Trident Majara original... Una setmana més està un servidor, Néstor Chamajara, pues sol ante el peligro. Per tant, excuseu-me si hi ha algun error, alguna fallada en la qüestió més tècnica, però bueno, des d'aquí, trobant a faltar Eduardo Manos Tijeras i el doctor Axioma, els enviem una forta abraçada més amb aquestes setmanes pues que no estan sent molt fàcils, però que evidentment estan aquí a la seva manera amb nosaltres. Però tinc la sort que aquest diumenge no està sol en l'estudi, el vetusto estudi de Contrabanda, sinó que avui les invitades entrevistades que tindrem no són telefòniques, sinó que les tenim en persona. Llavors, això és una alegria. I bé, doncs presentem a la Sandra, que es pot presentar ja mateixa, que la tenim aquí estrenant-se a l'estudi de les zones de Contrabanda, no? Si no m'equivoco.
Sí, hola, què tal? Doncs jo sóc la Sandra Bravo i jo sempre dic que cada vegada em costa més descriure'm o presentar-me perquè tinc la tendència a reinventar-me cada X temps, que m'avorrís de la meva vida i dic, vinga, un canvi. Sóc periodista.
Això anàvem a dir. I a primer de tot, hauríem de vigilar com ho fem.
Divulgadora i acabo de publicar un llibre sobre el tema que em preocupa i m'ocupa últimament en els meus activismes, que és els afectes, la sexualitat i evidentment el feminisme. Llavors és un llibre escrit en castellà, el títol és Todo eso que no sé com explicar-li a mi madre, poliamor, sexo i feminismo. És un llibre que, partint de la meva experiència personal, conté tots els meus dubtes existencials i moltes preguntes i reflexions arran d'aquests temes del subtítol, no? Com poden ser els afectes, la sexualitat i el feminisme. I bueno, és un llibre ple de, pues, com deia, de dubtes, de vivències, de ganes de, també de jo aprendre de les persones que em puguen arribar a llegir. I crec que una de les coses més boniques és que conté moltes veus feministes que són molt necessaris a dia d'avui.
Doncs, bueno, ja l'has presentat pràcticament, ja podem acabar, però no, estarem amb la Sandra conversant. Ja veieu que, bueno, per on van els tiros, és una temàtica, bueno, uns àmbits que hem xerrat pues, històricament al programa a vegades, ja sortirà també en la conversa. I res, pues, molt contentes de tenir la Sandra avui aquí, a més just amb el llibre acabat de sortir. I, evidentment, pues, també oberts a que ens pugueu preguntar el que sigui, a participar. Avui és diumenge 7 de febrer, qui ens escolti en directe, des de, recordem, www.contrabanda.org, que ens podeu escoltar en streaming, desgraciadament no des de la FM, recordarem i anirem fent-ho durant el programa que vam precintar l'antena, que per això estem en campanya, contra l'Anda FM no es toca, contra l'Anda FM resisteix, però també pot ser que ens estigueu escoltant en diferit des del podcast, majares.contralanda.org, o des de ràdios germanes, que a més jo crec que ens farà, bueno, la Sandra li farà especial il·lusió i a elles també, perquè són de, doncs, de la Terreta, i des d'aquí, com sempre, aprofitem, però avui més que mai, a saludar-les, a la gent de Ràdio Mistalera, des de la Xara Dènia, la gent de Ràdio Activa, des de l'Alcoià i la Vall d'Albaida, i la gent de Ràdio Malva, des dels pobles marítims de València, pues que tenen, bueno, des de fa molt temps, no, la deferència i nosaltres el carinyo de que ens emetin, i que això, a més, aprofitem per dir que és extensiu aquest suport mutu, aquesta solidaritat entre mitjans, i que l'estem notant molt darrerament Contrabanda i els Majares, amb tot bueno, pues aquest suport que ens estan fent altres ràdios lliures de l'Estat. Des d'aquí saludem a les que darrerament pues ens han contactat pues per difondre el que està passant aquí, no? Des d'aquí petons a la gent de Ràdio Vallecas i de Ràdio Clara, i les que m'han entrevistat darrerament, no? Com de Raïz o Ràdio Alegria Libertària, i res, pues que aquí estem les emissores lliures i seguim al peu del canyó. Molt bé, pues res, recordeu, majares.contrabanda.org per qui sàpiga que també ens pot escoltar des del podcast i descarregar els programes. Després mencionarem que en el nostre blog pues, també tenim un històric de programes que parlem d'efectes i de relacions. I res, fiquem una mica de musiqueta per no enrotllar-nos més i dir-vos les maneres de contactar. Bueno, escoltarem ara per iniciar les Ronets, que potser ja tocava. Portem quasi 24 anys de programa i mai les havíem escoltat, una banda tan clàssica de la història de la música i que, bueno, més enllà de la figura de Phil Spector, que es va marxar fa poc, pues, tocava. Be My Baby. Parlarem després també de com la cultura hegemònica amb el tema de l'amor romàntic pot haver influït a les nostres vides. Sempre recordeu, i us ho dèiem abans, que encantats, encantades, i és la raó de ser d'una emissora com aquesta, que participeu en viu. Avui, qui estigui almenys escoltant el 7 de febrer, ho podeu fer un telèfon, que és el 93-013-9533. 93-013-9533. Per qui tingui més vergonyeta, també un mail a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. O seguir-nos per Twitter, Assemblea Majara en espanyol i singular. Enviar-nos també maquetes, articles, llibres, el que sigui, i ho feu a vegades a la plata correu 748080 Barcelona. I finalment no oblidar-nos que també ens podeu seguir no només per streaming contralanda.org, sinó també des de l'aplicació, l'app de la Mosca TV, aquesta televisió comunitària que també s'enrotlla i ens emet. Molt bé, doncs ja echa la intro, ara ja entramos al trapo. Millor dit. I, bueno, la Sandra, ja en la presentació ja ens deies que has venit a hablar de tu libro, i d'això se trata. Bueno, nosaltres aprofitarem i si et ve de gust, pues, pues anirem, bueno, xerrant una miqueta aquest porta fet llibre i altres coses que puguin creure interessants i que potser, ojalà, l'audiència també s'animi a treure a col·lació, no? Abans de, pues, d'entrar a xerrar una mica també aquest porta fet aquest llibre, jo sí que, bueno, a mi em feia gràcia, i de fet hem de dir que la Sandra... Bueno, per situar una mica també l'audiència, la idea, nosaltres et volíem invitar fa un any, amb motiu que venien les jornades d'Amors Plurals, que és unes jornades que nosaltres d'alguna manera hem seguit sempre i hem participat activament, a vegades hem fet ràdio en viu des d'allà, des de la Cinètica, i altres anys hem portat, pues, gent de l'equip que organitza, i l'any passat, pues, per variar una miqueta, pues, es va donar l'ocasió que poguessis venir tu com una de les participants, però bueno, què va passar el mes de març del 2020? Algú ho sonarà que va impedir que ho féssim, tant, i també les jornades, desgraciadament. I per què dic això? Per dir, nosaltres portem ja també bastants anys, ho mirava en el blog potser fa uns 6 anys, pues, xerrant també o portant gent que crec que creiem que diu coses interessants en tornar, pues, a qüestionar el model de, a vegades, de relacions que tenim, de monogàmia, però no només d'això, i fer-ho des de diferents posicionaments. Ho vam estar abordant bastant fa uns 6 anys, però també és veritat que en 6 anys han passat moltes coses, no? Potser en aquell moment era un moment on algunes creiem que totes aquestes reflexions i qüestionaments van tenir un auge, no?, dins dels moviments socials, que no ens enganyem, fins a aquella època potser no, com tantes altres qüestions que tenen a veure amb lo relacional, no s'abordava. I pues, ja va ser tot un esclat interessant i ens va agradar molt recollir-ho. Però en 6 anys, pues, han passat coses, no? I també els feminismes especialment, jo crec que també han empujat molt fort des de moltes direccions, i jo crec que ens venia de gust actualitzar una miqueta el que hi ha gent que ens explicava llavors. Llavors, pues, Marc, jo crec que tot això, jo que suposo que també és el que d'alguna manera reculls o ens podràs explicar. I bueno, ja no m'enrotllo més. Sandra, si vols, primer de tot, jo crec que el títol, si el vols explicar, perquè, bueno, no sé si diu prou coses o no... Sí. ¿Cómo se te ocurre posar aquest títol?
El títol, todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, evidentment no és casual, té molt a veure amb com la meua identitat, el fet de ser una dona no monògama, bisexual, amb una sexualitat fora de lo convencional i lo normatiu, tot això ha fet que jo... doncs mai ha allunyat de la meva família d'origen, perquè m'han educat, com suposo que la gran majoria de la gent, en ser una dona pura, casta i abnegada, monògama i heterosexual. Llavors, quan trenques amb tot el que se suposa que hauria de ser la norma, quan no caps en aquesta normativitat, reps una violència directa i indirecta del sistema i del teu voltant, que fa que visques en un armari o que t'allunyes de certs entorns, no? I fas la teua vida un poc al marge d'ells, no? Durant molts anys he viscut dins l'armari per la meva família, ja fa temps que vaig eixir de l'armari, vale? Però durant molt de temps ho vaig fer, i aquest llibre un poc intenta, a partir d'això, com algo tan bàsic com la meva manera d'entendre els afectes, la sexualitat, la lluita feminista... Al final són coses que em travessen moltíssim, que formen part de la meva identitat, i com això m'allunya de la persona que m'ha donat la vida, que és ma mare. Amb la paradoxa de que jo no estaria en este món de no ser per com ma mare ha viscut la seva sexualitat i els seus afectes, perquè soy, com la gran majoria de persones, soc fruit d'un coit. Ah. En el sentit que ha hagut un...
En general, ja acostuma a passar.
Sí? Llavors, pues això, no? Esa paradoxa de que naixes a partir de la sexualitat d'una persona, i la teua sexualitat, la teua manera d'entendre els afectes, fins i tot la teua manera d'entendre el món, no? A través de la lluita feminista, fa que t'allunyes i que t'ha donat la vida. I esta paradoxa, esta dificultat, és un poc també la intento mostrar en el llibre. El títol és també com una confessió i un intent d'apropar-me a la meva mare i de dir-li: soc així, jo tinc dret a ser així, la meva realitat és tan vàlida com qualsevol altra, i això no és culpa teua, perquè també jo sé que ma mare se sent culpable de què he fet jo malament perquè la xiqueta m'hagi eixit aixina. No és...
Bueno, és Primer de tot, ja ho esteu veient, que és bastant obvi que tu en aquest llibre el que fas, bueno, també és obrir-te o parlar des d'una experiència i una vivència totalment personal, no? No és un assaig, diguem, teòric, que, bueno, no l'he llegit jo, per tant, tampoc puc saber fins a quin punt. Imagino que acabes, pues, també reflexionant molt profundament, però, bueno, parteixes d'això, no?, de com pot haver remogut i com quan entenc que en aquest, bueno, reflexions o tot això que dèiem que des de fa recentment potser de manera més àmplia aquí ens qüestionem molta gent, potser altres països fa més temps, a vegades parlem de la societat en genèric, no? Diu, pues, la societat ens porta aquí o la cultura o els mitjans i clavades potser no abordem o no ens parem a pensar algunes persones que a vegades potser hi ha pressions que tenen noms i cognoms, que és algo molt més proper i que, per tant, a vegades més complexa. No és tan fàcil, no?, quan estem parlant de la família propera, qui estimes, aquí, amb qui, bueno, pues, tens tota una vida en comú. Entenc que és un dels objectius o
a veure,
que et porten a fer el llibre.
El llibre és una mescla de vivència personal i també de... d'agrupar o mostrar veus feministes que per mi són molt importants. És un mix, és a dir, no és un assaig teòric, tampoc és una biografia, és a dir, és una mescla de les meues reflexions amb reflexions de tres veus feministes atravessades per la meua vivència personal. De fet, l'inici del llibre, i això és verídic, jo amb 8 anys li vaig demanar a la Verge Maria que guardara un home cast i pur com a futur marit i pare dels meus fills. I això ho vaig escriure en un diari, perquè jo escrivia sempre de xicoteta, sempre m'ha agradat escriure i escrivia diaris. I un dia vaig dir, querida Virgen Maria, i m'agrada molt un xiquet del col·le, li vaig demanar que me'l guardara, que això el volia jo per marit. I clar, la paradoxa és, jo amb 8 anys era una xiqueta... molt xiqueta, és a dir, no tenia ni idea de lo que era el sexe, no tenia ni idea de lo que era tindre una relació de parella ni de lo que era l'amor romàntic, però com a tota xiqueta havia vist pel·lícules de Disney, havia vist pel·lícules en general, l'àlbum de la boda dels meus pares i ja tenia integrat totalment tot el mite de l'amor romàntic i tenia totalment assumit quin era el meu rol com a dona. Això, quan jo me n'he adonat amb el pas del temps, m'ha fet fins i tot por, no?, de dir, com pot ser que una xiqueta que no sap en què consisteix la seva sexualitat ni la té desperta, que no sap en què consisteix l'amor, ni les relacions de parella, ni absolutament res, li demana a la Verge Maria que li guardi un xiquet casto i puro com a futur marido per formar la família tradicional. Jo ja havia après que això era el que a mi em tocava. I arran d'això parteix, bueno, tota aquesta cosa que ja diuen moltes feministes porten dient tota la vida, que lo personal és polític, no? Que això meu que a mi m'atravessava o m'ha passat no és que m'haya passat a mi, oh, Sandra, que li demanes a la Verge, sinó que les dones, i encara avui en dia, estem educades per a ser submisses, per a estar al servei dels homes, per viure els nostres afectes d'una manera heterosexual, per cuidar sense demanar res a canvi, per formar aquesta família tradicional i per renunciar a la nostra sexualitat i al nostre plaer, evidentment.
Per tant, ja veiem, i bueno, molta gent ja fa temps que ho diu, que aquests condicionaments que ens marca el sistema, la família, no són iguals, no?, segons el gènere amb què neixes. Això d'entrada, tampoc creus que són iguals segons on neixis? Parlàvem, bueno, de que ets de la Terreta, no?, de que... Avui tenim la sort que et poden escoltar ràdios d'allà. Això està allà, també?
A veure, jo crec que tot ens condiciona. Hem de veure sempre la interseccionalitat dels nostres privilegis i les nostres opressions, i això també ve marcat pel context on vivim. No és el mateix viure a nàixer a Barcelona o a Madrid que nàixer a un poblet d'Alacant, com és el meu cas, on el que diran i les habladories i tot això està a l'ordre del dia, i si estornudes el veïs enterat ja. Per què? Perquè la pressió de trencar amb la norma és molt més gran encara. Tota una ciutat molt gran pots passar desapercebut i que més o menys fer coses i que en el teu entorn no se n'entere de quina vida privada tens en un poble. Això és impensable i això et marca, et condiciona més. Jo crec que els pobles, una vegada no recordo qui ho va dir, deia una xerrada, és molt valent anar-se'n a una gran ciutat a viure la teua vida i a viure la teua identitat. Diu, molt valent, no molt fàcil, deia, però lo de ser valent és quedar-se en el poble, sent el marica del poble, clar. Quedar-se en el poble, sent la bollera del poble.
I lluitar, i lluitar. Quasi sol, no?
Amb clar, sol, jo d'alguna manera, quan torno al poble, i més a més este llibre publicat, ja no sóc la Sandra que em poden llegir com a hetero i monògama, tot i que jo ja de l'armari fa temps, però bueno, com no tothom, jo ja fa 20 anys que no visc al poble, pues, bueno, pues no tothom ho sap, no? Però si jo m'haguera quedat allà, reconec que no sé molt bé que haguera sigut de la meva vida, que si haguera realment trencat tant amb el sistema, si m'haguera acabat com subsumint de la norma, és que no ho sé, no tinc ni idea i no ho puc endevinar, no? Però que m'haguera sigut més difícil... Això ho tinc clarinet, vamos, ho tinc claríssim. Clar que sí. Hauria sigut molt més difícil anar contracorrent en un espai tan petit. El teu gènere, que deies abans, condiciona moltíssim. El teu color de pell, el teu físic. Jo tinc la sort, i sempre ho dic, jo tinc molts privilegis. Un dels grans privilegis que tinc és que tinc una bellesa normativa. Això em permet qüestionar-me també els afectes i la sexualitat perquè tinc dret a ells. Per què? Perquè la societat diu que el meu cos és desitjable. Hi ha gent que no té dret al desig, perquè la societat diu, tu tens este cos i este cos no és desitjable, este cos no és vàlid. Llavors tu no et planteges res del sexe o l'amor perquè tu a això no tens dret. Això és molt dur.
Clar, suposo, clar, això d'alguna manera ens lliga amb que hi ha molta gent que parla, no només amb qui es qüestiona les relacions, la normativitat que marca el sistema en les relacions, sinó a vegades qualsevol àmbit que el sistema regula, que hi ha certs, bueno, a vegades les lluites també en tenen de privilegis, no? I això, a vegades, aquí també ho hem parlat a la ràdio, que també és un altre punt, no? De com ens pot... bueno, doncs ser molt més difícil a una gent o a una altra, per el que tu has dit, i evidentment també les condicions socials i econòmiques, no? Això, bueno, ara avui podem abordar 10.000 temes, i jo crec que anirem traient temes i potser no tots els podrem tancar, però nosaltres amb tot aquest temps que també intentàvem parlar d'això, portar gent que el parlés, veiem en paral·lel que hi ha gent que també ens trobava, no?, com contestacions o rèpliques a que al parlar dels darrers temps de poliamor, de qüestionar les monogàmies, es pogués haver convertit en una tendència, en alguna cosa, no? Això jo no sé com ho vius tu, com alguna persona que estàs allà com molt, molt reflexionant i com a visibilitzant molt totes aquestes vivències, aquesta realitat, com ho vius a vegades quan no sé si t'arriba aquesta reflexió?
Clar, és veritat que últimament, en qüestió de, no sé, 2-3 anys, el poliamor com a tal ha aparegut als mitjans de comunicació generalistes i ja no només està als debats més, diguem, d'activisme, sinó que està també allà el públic en general, ha arribat a millor alguna sèrie de televisió, alguna pel·lícula, és com, ja no és un gran desconegut per a la majoria. El tema és què estem entenent amb això del poliamor i si realment estem sent innovadors o estem trencant amb lo sistèmic o no. D'això, per exemple, en parla molt bé la Brigitte Vassallo, no? Que és com que ella ha identificat i també moltes autores feministes, no? Del tema de que la monogàmia no ve a ser una relació de parella amb exclusivitat sexual, sinó un sistema que marca molt clarament que li hem de donar uns privilegis i un lloc a la parella amb exclusivitat sexoafectiva que fa que no només siga amb qui folles o deixes de follar, sinó com ens organitzem socialment, no? I al final també condiciona, pues, com produïm, com es reparteixen les cures, com es reparteixen moltes coses, no?
Si per només tant, trenquem una lluita o un qüestionament polític.
Clar, si no, només trenquem, el que passa moltes vegades en els mitjans de comunicació, sobretot els generalistes, és que ens n'anem a la part sexual, que sembla que poliamor és tindre més una parella i sobretot tindre sexe amb més persones d'una manera com consentida. O sigui, el que s'ha fet els homes han fet durant molt de temps, però ara com teòricament sabent-ho tot, amb ètica, amb consens, amb consentiment, etcètera, no? Tot això. Però clar, realment tindre més parelles o tindre sexe amb més persones d'una manera transparent i consentida, si no ens en revisem els privilegis, si no fem un repartiment de les cures, si no trenquem amb aquesta mirada tan binarista i excloent a vegades de la divisió de rols de gènere, si no revisem també la centralitat, el pes que li estem donant a la parella, com això afecta a les cures que fem i deixem de donar a les nostres amistats, com ens podem arribar allà per amor, si no qüestionem els mites de l'amor romàntic, si no qüestionem moltes altres coses, follar amb més gent no és gens innovador i no canvia aquest sistema. Per tant, més visibilitat? Sí. Més innovació? Bueno, vull creure que també, el que passa és que no arriba de manera tan majoritària. És a dir, crec que sí que és veritat que cada vegada ens estem revisant més i anant més a rascar de què estem entenent per no monogàmies, amb aquestes idees de trencar el sistema i no només centrar-nos en la parella, però això, aquestes idees de no estan arribant tant al públic general. El públic general s'està arribant, crec, més una imatge de que el poliamor és tindre una tríada, tindre dos parelles i el mateix de sempre, però amb més gent. I, evidentment, no és això.
Clar, entenc que, com dèiem, tu com a periodista i que d'alguna manera, en alguna ocasió, se t'ha cridat o has tingut l'oportunitat de parlar-ne, no?, en aquest interès que hi ha hagut creixent. Suposo que el que pots veure pot ser aquest com a interès només d'alguna manera en lo superficial o a lo que pot ser quasi que vendible, no? O en aquesta lògica que ja no només passa amb lo relacional, no?, que ens passa en tot, en els temps que vivim, que a vegades vincula tot, passa tot pel consumisme, i pugui confondre aquest tipus de qüestionament i de relacionar-se amb això quan precisament el que esteu parlant és el contrari, no? M'ha de ser realment a treballar bé les relacions, bueno, tot el que has explicat, i per tant fer-ho desabordar-ho des d'una lògica que no és individualista.
Sí, he de dir que durant els anys que fa que parli d'aquest tema en mitjans, també he notat un cert canvi. Majoritàriament, els mitjans, el 99,9%, tenen una mirada monògama, parteixen d'allà, no m'espero el contrari, perquè és la societat, o sigui, és com el pensament majoritari de la societat en la que vivim, però sí que és veritat que a l'inici era una cosa com... No parava de trobar-me la pregunta de quantes parelles tens i com ho gestioneu en el llit i folleu tots entre tots, i esta cosa molt del morbo, que dic jo, però a vosaltres què vos importa això? I realment quina utilitat té això? Això no té cap tipus d'utilitat per res. Quantes parelles tinc jo? És que no té sentit. A més, després, intentar desgranar la idea de la parella, que jo no visc així, tal, tal, tal. Això ja no m'ho trobo tant, afortunadament. És a dir, no em trobo tampoc preguntes que siguin com molt polítiques, que vagin a l'arrel del tema privilegis o pressions, però sí que és veritat que cada vegada més me trobo també amb periodistes que fan preguntes com més obertes, com per intentar entendre altres realitats, que no van tant a aquesta cosa individual, tot i que, per exemple, la gestió de la gelosia se continua sent com una cosa molt, molt típica. No? Sempre es va a algun detall individual, però... Crec que també està havent un canvi, a poc. I això,
bueno, suposo el que dèiem abans, amb aquests darrers anys, almenys aquest país és completament recent, per exemple, els feminismes han picat pedra, no? En tots els àmbits o fronts, pràcticament. Segur que queda molta feina per fer, però bueno, anem veient aquí. Ens agrada analitzar alguna per la part que ens toca, sobretot com impacta en el món de la comunicació, no?, dels mitjans, que al final no deixem de ser-ho, i que nosaltres a vegades, tot i pensar i creure'ns molt alternatius, independents, el que sigui, no deixem a vegades de reproduir, que també filtrem el missatge, condicionem i manipulem, no? Jo és per això m'interessa. Sandra, hi ha una cosa que ara també pensava, veig que, bueno, potser hem donat per sentat algunes termes o coses o conceptes, llavors no sé si rebobinant i per si algú que ens escolta i potser és el primer cop que, o primer o no, però o té pocs inputs de parlar això de... no monogàmies, de poliamor, i que de fet hi ha molts, molts termes i no tots són iguals. Si tu voldries, bueno, puntualitzar o per tu, com definiries? No sé si, quin és el terme en què tu et sents més còmode en la teva situació personal o que abordes més en el llibre.
Val. Clar, sí, crec que és una pregunta bàsica i necessària, sempre definir els termes, jo dic que és molt important. Poliamor, jo he decidit utilitzar aquest terme en el títol del llibre per dos motius. Un, perquè jo en el títol del llibre el poli el poso entre parèntesis per marcar que no només estic parlant de poliamor, sinó d'afectes, d'amor, no?, en si. I dos, també pel nivell de coneixement del terme. Perquè si haguera posat no monogàmies, afectes lliures o alguna cosa així, costa més d'entendre. I al final també jo volia que, almenys en el títol, la gent sapiguera que m'estic referint, i per economia lingüística poliamor era un terme que m'era com més adient. Jo personalment em definís com anarquista relacional, que per mi és un tema que donaria per un altre programa. M'hauria de trucar a Juan Carlos Pérez, que ha fet un llibre meravellós sobre això. Però per mi vendria a ser com tindre una visió molt política dels afectes i del context on relacionem, i fer que... i autogestionar els teus afectes, la teva manera de relacionar-te des d'un marc de llibertat, no? Però en funció també de lo que vius i de lo que comparteixes amb cada persona, i no tant de com es definisca aquest vincle. És a dir, que si jo tinc una persona amb la que tinc una relació d'amistat, que no siga aquesta paraula amistat la que marque, per exemple, si podem tindre o no sexe, per dir una cosa, si podem tindre X coses, sinó que el vincle amb aquesta persona em dona el fet de si volem compartir una intimitat sexual o no, de si volem tindre X hores al dia de veure'ns o menys, de com ens comuniquem, si al final intenta que les coses vinguin donades per la relació amb la persona, per lo que necessitem, acordem i volem compartir, i no tant per lo que el terme diu, l'etiqueta que et correspon, no?
Si sobrepassa certes jerarquies en...
Clar, si tu ets parella et toca això. Si tu ets un follamic, et toca això altre. Si eres amic, et toca això altre. I dius, bueno, les etiquetes, cadascú i les respecte, l'ús de cadascú li vull donar, però sí que és veritat que és molt millor si descriuen i no prescriuen, no? Si t'estan marcant una cosa com molt concreta de dir, els amics no follen. Per què? Perquè hem après culturalment que les amistats no tenen sexe. Que si el moment és que hi ha el sexe pel mig, és una altra cosa, i dius... Bueno, podria ser que no, no? Bueno, això és un poc aquesta manera, m'estic anant, però si volem concentrar-nos en temes de definicions, no monogàmies és el terme com més ampli, que és com que s'utilitza moltes vegades per dir, vale, la monogàmia és aquest sistema jeràrquic que posa la parella en la cúspide, la no monogàmia es trenca amb això. Però a nivell de pràctiques i a nivell potser de la gent que no està tan polititzada amb el terme, pues n'hi ha les relacions obertes, el món swinger, que és l'intercanvi de parelles. Les relacions obertes vindrien a ser quan tu obres la part sexual de la relació, però tot el que és les dinàmiques de convivència, l'estatus social, les rutines, es queden a casa i a ulls de cara a la galeria ets una parella monògama, però després al llit pues, la cosa està oberta. El món swinger és un poc el mateix, però seguint tota aquesta dinàmica dels clubs, de la cultura swinger, que té uns plantejaments molt marcats, que a mi personalment no m'agraden gens, perquè són bastant masclistes.
Que són gràcies, no? Hi ha un rol de gènere més marcat.
També, sobretot cap a la part de comportament dels homes, no? Després també tenim el poliamor més parejocèntrico, no? Que encara té esta mirada de repetir de que el poliamor és tindre més d'una parella, i n'hi ha persones que viuen el poliamor jeràrquic, que tenen una parella principal i parelles secundàries, gent que té més el tema del poliamor horitzontal, de tindre una relació, diverses relacions de parella, però més o menys a un nivell com més o menys al mateix. També els matrimonis múltiples en els jocs, que quasi no n'hi ha, no, de manera simbòlica, que es poguen arribar a afectar. N'hi ha moltes maneres de viure. L'anarquia relacional en si no és una forma de no monogàmia, però sí que és una forma que veu de l'anarquisme polític, i que el que reivindica és l'autogestió lliure dels afectes. Si d'una manera autogestionada i lliure la gent vol tindre unes pràctiques amb exclusivitat sexoafectiva, això també entra dins del paràmetre de l'anarquia relacional. Tot i que pel terme en si, anarquia, no?, que és com, molta gent ho associa a que necessàriament és una manera de no monogàmia.
Bueno, explicat així, déu-n'hi-do, el clar que jo crec que pot haver quedat, i evidentment suposo que dins de tots aquests definicions, etiquetes, com li vulguis dir, doncs hi ha molts grisos, no? Hi ha molts matisos, gradacions, i que les coses no poden anar evolucionant, no? I que a vegades cadascú també suposo que s'ho adapta a la manera que pot o vol. Jo, si et sembla, et proposo que fem un parón musical. També aprofitar per dir-vos que si voleu refrescar, bueno, o també aprofundir en alguns conceptes, el que dèiem, els Majares hem anteriors anys pues, tractat, sobretot invitant gent que en sap més que nosaltres, per suposat, pues, qüestions d'aquest tipus. Us recomanem especialment, per exemple, quan ha vingut fa uns quants anys la gent de Poliamor Catalunya o la gent impulsora de les jornades d'amors plurals, i l'any que vam fer, de fet, en directe, una emissió des de la Cinètica en les, si no m'equivoco, segones jornades d'amors plurals, i que tot això, doncs, per exemple, ho podem trobar bastant com ràpid i fàcil si aneu al nostre blog, que és majares.contrabanda.org, i anant a una etiqueta que es diu sobre efectes, emocions i sexualitat, com es podria dir d'una altra manera, i remenant una miqueta. Especialment en el cas del que vam fer, ara he trobat la data, 3 de desembre de 2016, l'emissió en viu des d'allà, que fa una emissió en viu en un cine, que és el que és la Cinètica, pues, allò sí que tenia morbo, separar morbo, i recomanar pues, que vam poder entrevistar, ara ho estava recobrant, pues, gent molt interessant que ens explicava pues, des de, crec que persones bastant conegudes o referents en aquest món, com és Roma i Lucas, d'Amores Desmadejados, o la gent d'alguna part de la gent del col·lectiu Golfes com Principio, i bueno, diferent gent molt, molt interessant que us recomanem aquest àudio, aquest podcast. Després us comentem també un altre en concret, perquè a la Sandra li preguntarem també un tema. Escoltem, què escoltem? I per què?
Bueno. Escoltem Tendència i Sumisa perquè me pareix una cançó superbonica, perquè és un grup de la Terreta i perquè estos dies m'ha acompanyat.
Pues venga, al diluvi.
La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient. Te'n imagines llegant la geografia, creuant països, mirades i destins. Fem de la vida la millor filosofia, juntant les mans, creuant els dins. Fer-li de ceres de l'oblit, esborrem allò que ens ha contat, inventem noves formes de delit. Estime la teua tendresa insumisa, estime el teu cor, és obedient, estime el teu cos que crida vida, estime tot allò que ens diem, ai, 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 allò que ens diem, ei, 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 el teu cor de l'obedient, ai, 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 allò que ens diem, ei, 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 el teu cor de l'obedient. La tardor dels nostres dies, el relleu dels teus pits, la llum de les nostres vides, la profunditat del teu melic, els ulls,
una espurna de guerra,
el puny,
una pa d'arena, perquè junts som, junts som la sal de la terra,
la sal de la terra.
Estime la teua tendresa insumisa, estime el teu cor desobedient, estime el teu cos que crida vida.
Escoltem el diluvi, tendresa insumisa, i esteu a Contrabanda FM, www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea de Majares. Contrabandides, seguim l'Assemblea Majares. Aprofito i faig una cunya comercial. Recordar que estem en campanya també en intentar autofinançar-nos dentro de l'anarquisme comunicatiu que és Contraband FM. Doncs no podem fer eventos, però sí que en alguns punts afins, com la Bodega La Riera o la llibreria El Deluit del barri de Gràcia, podeu adquirir merchandising nostre commemoratiu de tasses, imants, bosses, aquest tipus de coses, del commemoratiu dels 100 anys. I aprofitem per dir que els Majares, ja que vamos a tirar la casa por la ventana, estem volem celebrar, pues, quan tinguem la seguidora 1000 a Twitter, que ens falta molt poquet, pues aquí sí, pues, li saquarem amb una tacita o alguna coseta perquè tingui uns esmorzars més agradables amb així merchandising contrabandista o Majara. Vale, pues seguim la conversa amb la Sandra, Sandra Brava, no sé si havíem dit el teu cognom. I recordem que també el que ens ha portat, bueno, que t'ha portat avui a estar aquí, a part que feia molt de temps que tenim ganes que estiguessis, és que has publicat un llibre fa molt poquet. Si vols recordar el títol també, amb qui l'has tret.
El títol és Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, poliamor, sexo y feminismo. L'he publicat amb la col·lecció Plan B de Penguin Random House i està disponible, pues, en qualsevol llibreria de barri, que si no el tenen el podeu demanar perquè, bueno, és una editorial gran, i també en format electrònic en les plataformes digitals que venen llibres. I res, pues, amb moltes ganes, vaig així fa molt poquet a la venda, de fet fa 3 dies. Estic com encara amb aquest sentiment d'emoció de no creure-m'ho, i amb moltes ganes de rebre feedback i d'aprendre també de les visions que em puguen arribar d'altres persones.
Que segurament ja t'estan arribant, no? Imagino.
Encara poquet a poquet, perquè pensa que el llibre va començar a la venda el dijous, però sí, alguna coseta, i la veritat és que escalfa bastant l'ànima, és bonic.
Bueno, em dedica, abans de fer el llibre, evidentment, pues, a tu, si et criden per xerrar d'això és perquè ja vas fent feina, no?, diguem, divulgativa, o explicant i compartint les teves reflexions, i ho fas, per exemple, des d'un blog, no?, que es diu hablemosdepoliamor.com, ho dic bé. I llavors l'he seguit i m'agrada molt pues, això, articles que comparteixes amb una mirada, pues, molt, bueno, bastant profunda, i que no es queden a la superfície en molts temes, perquè és, pues, parlar de relacions, d'afectes, és infinit, no? Hi ha mil àmbits, vull dir, ja només amb l'estona que hem xerrat ja han sortit moltes coses, segur que el teu llibre també, i bueno, jo ho recomano. I després que també ets prou activa, no?, xarxes socials, o bueno, ja anem colant,
sí,
on et pot seguir la gent.
Sí, o sea, tinc aquest perfil també, Hablemos de Poliamor, a Instagram i a Facebook, la pàgina, i després sí que a Twitter estic amb el Sandra-BI, o sigui, amb el meu perfil personal, perquè era el que tenia de fer molt de temps, i me feia pereia tindre que crear un nou, i ahí està com un poc també linkada a la meva web, i vaig fent com les meves reflexions.
Pues mira, parlant d'etiquetes que hem parlat abans, de mitjans de comunicació que també hem parlat, jo tenia ganes de compartir que fa poc he llegit un article a una noia que es diu Clara Morató Aragonès sobre asexualitat, no? Ja es defineix com asexual, una persona que és junt amb un col·lectiu que volen divulgar aquesta realitat, que es diu Associació Catalana de Sexuals, pues amb lluita com per visibilitzar, no?, una realitat que no ho és, o que sobretot és incompresa. Doncs en l'entrevista que fan en el diari cooperatiu El Jardí de Cerdà Sant Gervasi, bueno, em crida l'atenció coses que potser poden tenir a veure amb que estem xerrant avui. Ella, per exemple, compartia el com, bueno, des de, per exemple, com a psicòloga, pues, com considera que històricament pues, alguns psicòlegs han tractat, i no només la psicologia, evidentment, com a trauma qualsevol, bueno, que era fruit de traumes, qualsevol comportament o manera que surti de la norma, no? I la sexualitat, imagino que encara més, i això encara pot passar avui en dia, a diferència potser d'altres maneres que a poc potser, com tu expliques, estan entenent. També menciona molt el tema del sortir de l'armari, no? Del que pot implicar-te, i aquí no només a la família, i aquí jo crec que també podem, bueno, fer una reflexió de com anar en cercles més propers que una a priori per edat, per afinitat, militàncies polítiques, el que sigui, pots pensar que hi ha una certa comprensió, i després et sorprens, no? Que a vegades també tenim certs prejudicis, a vegades per qüestions d'això de gènere, de posició social, i a vegades et sorprèn alguna gent positiva i altra negativament. Això jo també puc parlar en primera persona, i és curiós, no, això? Llavors, no ho sé, a mi em va fer pensar molt, també en primera persona, algunes coses, que ja parla, evidentment, del cas de la sexualitat com algú, pues, encara més incomprès, però bueno, que pot ser aplicable, no? Qualsevol que pugui sortir del camí marcat, no sé si
sí, si crec que és important, per un tema d'escolta, de, remarcar que estem parlant de la asexualitat. Ho dic perquè quan
s'escolta
sembla que digues la sexualitat, no? I és com amb aquest prefix a de negació, no? Les persones asexuals són persones que no senten una atracció sexual cap a altres persones, que no tenen cap interès en tindre un intercanvi o el que es diu el coit en general, comportaments o pràctiques sexuals amb altres persones. Si les arriben a tindre, pues serà per seva decisió pròpia, però no és una cosa que els nasca ni ho experimenten així. És una cosa que és normal, natural, i que no s'hauria de patologitzar, però vivim en una societat tan curta de mires que també patologitza això, o estigmatitza i ho veu com una malaltia, no? Si no tens desig sexual, no tens ganes de tindre relacions sexuals amb ningú, és que algo et passa. I no té per què ser així. És a dir, si tu realment no tens cap tipus de voluntat, no tens cap tipus d'interès, i estàs com molt tranquil amb això, i és el teu desig, i és el que tu vols fer, qui té potestat o qui té dret a dir que això és de malalts o és de...
I crec que en canvi l'altre és de sants.
Clar, amb la sexualitat crec que hi ha una cosa que sempre... Sembla que n'hi ha d'haver com una quantitat que siga l'adequada, no? Si folles molt poc, tens algun problema. Si folles massa, tens algun problema. I esta quantitat adequada, no? Qui la marca? O sigui, quina és la quantitat correcta de sexe?
La OMS de la sexualitat, no? No? L'OMS mundial...
Això és ridícul, tant per un costat per un altre. És a dir, la gent que no vulga follar, que no folle. La gent que vulga follar molt, evidentment sempre estem parlant de coses consentides i consensuades, obvi, que també ho faça, i no som ningú per ficar-nos al llit amb aquí parlem metafòricament de ningú, no? És a dir, tot i que el personal és polític, precisament per això hem de defensar que cadascú visca les seues pràctiques sexuals, el seu desig i tot com li donen.
Com deia aquella cançó de mi piel pa dentro un bando yo, de mi sàbanes pa dentro, ella més es defineix com a asexual a lo romàntica, vull dir que a més és prou complex. Jo també t'ho treia per dir, quan deia que a mi m'havia fet pensar, no?, en situacions personals, de com a vegades també la gent, quan, bueno, expliques o t'obres a explicar, pues, certes maneres de viure les relacions, que no són les establertes, les habituals, sempre et pot sortir la pregunta, no?, el raonament de, bueno, que això ho fas perquè o estàs tenint una relació de parella que no és sana, que no és suficient, no té colma lo suficient, o perquè tu mai has trobat qui et satisfaci prou, o perquè et va passar no sé què traumàtic, sempre com en el trauma, com algú ja a l'extrem, però com que sempre ja passa perquè algú falla, no perquè, com tu dius, sigui una elecció lliure, i donant per fet que aquí sí que segueix, diguem, aquest comportament més normatiu, en aquest cas no, vull dir que tot m'ha rodat, no? Quan, evidentment, precisament, si algú té feina a dia d'avui són les psicòlogues i les terapeutes de parella, i no precisament només per persones no monogàmiques.
Clar, exacte, es continua amb aquests mites de que les persones no monògames no s'han enamorat encara, que no estimen prou, que tenen por al compromís, que només pensen en sexe, quan hi ha moltes persones asexuals que practiquen la no monogàmia també per trencar amb aquest mandat l'acte de la sexualitat obligatòria, no, en les relacions, no? Bueno, que sí, sempre com aquesta cosa de que si no estàs dins la norma, algo va mal. En canvi, la gent que està dins la normativitat pareix que tot ho haia fet per voluntat pròpia i que allà no hi ha res a qüestionar. Home, també fins i tot que dius tu, terapeutes, psicòlegs, tenen molta feina a fer, però també és molt important que... I això ho dic perquè jo m'he format com a terapeuta, no? I encara crec que hi ha una visió molt de la teràpia com molt marcada també pels valors patriarcals, els valors monògams, els valors heterocentrats. I jo amb aquesta formació no parava de ser com la repelente niña Vicente que anava tot el rato dient però perdó, és que aquesta visió és super diguem que està estigmatitzant la asexualitat, per exemple, o aquesta visió és super heterocentrada o aquesta visió super monògama, i els formadors a vegades se'ls trencaven els esquemes i jo dic, és que m'estàs formant com a terapeuta, no? Amb unes eines del segle passat. I clar, jo tu estic, això tu ho estic veient perquè jo trenca amb la norma, però si no, ningú et diria res i tu m'estaries formant d'una manera que jo podria arribar a patologitzar unes altres persones del dia de demà. I això també és, en fins i tot en les formacions i en tot això, també és molt important arribar per trencar, perquè bueno, perquè els professionals, ja no del demà, els professionals de l'avui, no poden continuar treballant amb eines i amb plantejaments tan curts de mires i que moltes vegades també repatologitzen i tornen a generar violència. Això és molt important.
Mira, ara que xerres de teràpies o d'acompanyament i cures, m'ha recordat que quan vam fer aquesta emissió en viu allà a Amors Plurals, una conversa molt interessant que vam tenir, jo diria que és amb algunes persones de Golfos con Principios que venien de Madrid i d'algun altre lloc de l'Estat, també era una persona que es dedicava, bueno, era terapeuta especialitzat en gent que venia de relacions, que estava en relacions no monògames i pues, tenia els seus percales, no? I ell pues, dedicava també a treballar això. I també feia la reflexió de veure com en els darrers temps venia gent com molt, bueno, com molt fet a pols o que potser havia anat molt... Bueno, no havia sigut conscient d'on es ficava, no? Perquè a vegades ens quedem, i aquí tornem a quan tu deies el missatge només de lo goloso, lo vistoso, que a vegades es llancen, no només des dels mitjans. Aquí també podem fer autocrítica pues, des de certs activismes. Bueno, que també s'ha d'anar molt amb cuidado, no? Suposo que de, pues, això, de no prendre mal, de que estem parlant de l'àmbit de més delicat que quasi pugui haver, no?, en la nostra existència, com és lo relacional. I a mi em va fer molt pensar el que explicava aquest home, i que a vegades quan les coses es descobreixen, si ets jove especialment, però veritat, en qualsevol edat, doncs suposo hem d'anar amb cuidado. Ho dic perquè també, no sé, sembla bueno compartir que, bueno, el que estàs explicant, el que expliques al llibre, evidentment no és xollo, no? Vull dir, optar per aquesta via, ni molt menys és com tu has dit, pues mira, això és, voy a follar más, i punt, hi ha un preu a pagar, hi ha una feina a fer, no?
Clar, i a més que al final també per mi, entre cometes, no ha sigut, no sé com dir-te, no ha sigut un capritxo, sé com sóc com sóc perquè sóc com sóc, és a dir, m'ha conformat totes les meves vivències i tot el que he viscut, això és evident, però al final tot el que mostre no és perquè m'haya donat a mi el capritxo de ser aixina, sinó és que m'he conformat en això i és la meva essència, és el que més em travessa, per tant és que no és una decisió presa com per tindre més sexe, sinó que és la meva manera d'entendre la sexualitat, és la meva manera d'entendre els afectes, de com els organitze, no? De què els privilegis li donen uns vincles a uns altres, de com entenc el meu rol com a dona cisgènere, de com entenc moltes coses, no? Llavors tot això pues, m'ha posicionat i m'ha conformat com a persona, com no tinc lloc a la normativitat perquè menisc per molts costats, he de lluitar contra l'estigmatització i he d'estar eixint de l'armari constantment. Això ni és gratuït ni és fàcil, malgrat que jo siga un sac de privilegis, perquè en soc i sempre ho repetiré. Si per mi, que tinc un munt de privilegis, és dur...
I et confronta a situacions difícils,
doncs,
no?
Imagina't amb persones que realment estan molt més oprimides. Per això hem de canviar la societat. Per això també, per mi, este llibre és una manera d'aportar el meu granet de sorra per canviar esta societat, perquè les persones que no tenen tants privilegis com jo també puguen accedir als afectes i a la sexualitat en la manera en què elles vulguin i no amb com ho marca el sistema, no?
Molt interessant. Un altre tema que a vegades amb companys que xerrava aquests dies, no? Quan deia que vindries i compartíem articles i també et remou a vegades perquè et canvia a vegades vulguis anar la mirada, no? A vegades prioritats de la vida, és, per exemple, com quan et travessa alguna cosa com pot ser la criança, no? Podria ser altres coses, eh? Pot ser també la... quan algú t'ocupa molt en la teva vida, com pot ser la cura d'una mare, un pare, bueno, d'un familiar. No sé si t'ho han preguntat mai, però com... No sé, com veus, no? Això també el típica pregunta, però vale, què passa, no? És factible combinar aquest tipus de relacions amb criar? Vull dir, aquí la cosa es complica, no?
Sí, m'ho han preguntat sempre, perquè soc dona, per tant, ja no només és la gestió, la pregunta a vegades és i quan tengas hijos, perquè ja presumeixen que com a dona jo he de ser mare, i altres vegades és més indirecte, no? Clar, n'hi ha també encara com molta por i el prejudici encara és major quan entra en la criança de permís, perquè si hi ha una cosa realment també tradicional és la família, no? És, això és com una cosa que encara sembla com molt intocable, la família tradicional. Si ens en recordem, no fa massa, quan s'estaven aprovant les lleis de matrimonis homosexuals, n'hi havia com el crit al cel, no? De com a les xiques que tindran dos mares o dos pares, això es veia com el pitjor que li podia passar a una criatura, nàixer amb dos pares, amb dos mares, quan dius tu, senyors, que venim tots de matrimonis heterosexuals molt traumats i, bueno, i aquí estem, no? És a dir...
Sí, sí, que no queremos padre y madre, esto es un desmadre, ¿no? Vull dir que encara es deia
exacte,
això.
Llavors, els xiquets, i això hi ha una... L'Elisabeth Sheff, que és una doctora en sociologia que ha fet un estudi sobre això, una dona monògama que ha estudiat famílies poliamoroses durant 13 anys de la seva vida fent enquestes, entrevistes en profunditat, etc. Ella deia que els xiquets normalment fins als 5 anys més o menys no qüestionen el seu model de família, és a dir, que si tenen una família estable, que viuen amb naturalitat, doncs la seva família l'accepten i la interioritzen. El tema és que els hi han de donar també eines, informació, d'estar com jo crec que oberts a explicar-los com és el seu model de família, viure amb naturalitat, perquè si tu a un xiquet li expliques el seu model de família com algo que és pecat pràcticament, que t'ho dic a tu però no li digues a ningú en el col·le, això és una vergonya, però bueno, mira, som així, no? O sigui, també marca molt com li expliquem als xiquets. Jo crec que si posem de la nostra part, si fem que evidentment en la nostra forma de viure els afectes i la sexualitat no afecte a la criança, o sigui, no descuidem la criança per les nostres relacions, però això podria passar també en un model monògam, o sigui, si estem per ells, exacte, si estem per ells, els cuidem, o per la feina, per exemple.
Sí, és un cas segurament molts estaran pensant.
O la precarietat, moltíssimes coses. Si als xiquets els donem lo bàsic, que és al final l'alimentació, no? una vivenda, un entorn saludable, afecte, evidentment, superimportant, i estem allà donant-los cura, jo crec que ho podem viure d'una manera molt normal i que també serà la manera, a poc a poc, de que anem acceptant que hi ha més models de família. I a més, si realment hi ha una criança col·lectiva, en models que trenquen amb aquesta cosa de la parella monògama, per molts aspectes, els adults que estan al càrrec de la criança també eixen guanyant. Per què? Perquè els xiquets necessiten estima i temps. Vivim en una societat superprecaritzada que ens obliga a treballar un munt d'hores. Llavors, si som més adults a càrrec de les criatures, aquestes criaturetes tindran més atenció, més recursos econòmics, però no és el mateix criar entre dos a nivell econòmic que criar millor entre quatre o entre tres o entre cinc. Més temps per educar-lo, més temps per donar-li afecte, més temps, més vivències i més diversitat, perquè n'hi haurà més punts de vista. Si realment la relació és funcional, dins de que totes les relacions tenen els seus pics, i la criança està cuidada, jo, sincerament, li veig molts avantatges a la criança col·lectiva.
Reptes, però està clar.
Clar, n'hi ha els reptes de que tota la societat t'anirà en contra i et dirà que vas malament, que això traumarà el xiquet, i hauràs d'estar com... Jo crec que si li demostres al xiquet amb molt d'afecte, hi ha molta naturalitat, que els de la seva família és normal, evidentment aquest xiquet li faran bullying o li acusaran de que no té una família normal. Però és que pot passar el mateix amb una mare soltera, amb dos pares gais, amb el que té un pare que està molt gordo i l'insulten perquè el pare és molt... O sigui, al final sí que també veuen d'aquesta mirada tan tancada de lo normatiu i tot el que s'anís de la normativitat per qualsevol lloc ho critiquen, però això ho veuen de nosaltres, dels adults, o sigui, no se ho inventen ells. Així que tant de bo puguem anar transmetent a les criatures del present diguem, una mirada més àmplia i més amable de lo que són els afectes, sobretot, no? De veure una manera que estimem la diferència i que estimem qualsevol forma de ser i d'expressar-nos, i no que li diguem, això és normal? Això no. Això és lícit? Això no. Això toca? Això no toca. Perquè si marquem això, també el xiquet al final arribarà i criticarà i imposarà...
Bueno, reproduirà...
Perquè està reproduint.
Bueno, per sort, els darrers temps, llibres que hem comentat aquí, com D'on està mi tribu o Maternitats subversives, no només, focalitzat, evidentment, amb les no monogàmies, però bueno, mostren que hi ha gent molt valenta que ja està bueno, ho s'ho ha fet sempre, no? Potser ara el que es fa és teoritzar, visibilitzar i convertir-ho també en un activisme polític, no? Però que també en l'àmbit de la criança es pot, no? Revertir, es pot funcionar de manera diferent i hi ha molts exemples i que alguns funcionen, altres no, com passa amb qualsevol família. Però bueno, sí que... Bueno, feia gràcia comentar, perquè a vegades sí que és veritat que és un tema, dic, des de l'evidència personal, no? Per exemple, et pot passar com que fins i tot quan hi ha comprensió, a vegades fins i tot literalment, no? Enveja, quan tens una manera de funcionar, de viure les parelles així. A mi no m'agrada ficar etiqueta, a vegades costa, eh? Jo mateix mai m'he pogut... he sabut quina etiqueta, no? Posar a la relació que jo, com puc haver-les abordat, però ja a vegades el raonament de... Ostres, que interessant, no sé, però quan tinguis fills o quan en tens, vull dir, però aquí ja ho deixareu, no? Vull dir, ara aquí ja la responsabilitat afecta algú altre, llavors, bueno, doncs és un temazo, perquè realment quan ens qüestionem, i això vol anar més enllà d'això, doncs de modes, de que pugui ser factible només a certes edats, doncs s'ha d'abordar com encaixar una criança en el cas que hi hagi gent que vulgui i legítimament, evidentment, qui no pues, també es pot trobar amb persones, no, relacions amb persones que ho tinguin. Jo aquí, de nou, sembla que faci tot el rato spam, però recomanava, vam poder gravar una xerrada específica que es deia Poliamor i criança en les segones jornades d'Amors Plurals, que una gent, bueno, diferents famílies que vivien optant per aquest model, l'explicaven i bueno, molt interessant i recomanable. Mira, això no ho podeu trobar al nostre podcast dels Majares, sinó el d'Especials de Contrabanda, on linkarem la xerrada Poliamor i criança, que si aneu a podcast.contrabanda.org us recomanem fervientement. Doncs Sandra, si et sembla, fem un altre paró musical i després si podríem xerrar, bueno, proposo pues, també de bueno, parlar de recomanacions o referències que puguem dir-li a gent, no?, que vulgui com ampliar una miqueta d'informació i seguir aprofundint. Jo tenia ganes de punxar una cançó que fa poc s'ha estrenat i que em va agradar molt i que jo crec que ha de veure amb coses que hem xerrat avui quan parlem de, bueno, de qui té realitats diferents, quan que els privilegis bueno, pues a vegades atreveixen més unes gens que altres i que especialment en la sexualitat pues, es pot viure, sigui quina sigui la teva realitat. Es diu Progresso Adequadament, és de la Mayo, que formava part d'Aquelarre, i us el recomanem molt. El videoclip és preciós.
Rotundament, que sóc cada cop menys estable. Progresso adequadament, si parlo d'aprendre a estimar-se. I xerrem fins que arreglem el món. I xerrem del que farem tu i jo. De quatre vegades que et miro no em cases. No guanyes, no perdo, no sumo, no resto, somrius i jo et pesco amb els dits. No pronosticava matisos de glòria. I avui ho hem tornat a fer bonic. Estem trobant-li al punt aquesta recepta. Per sort i desgràcia anem aprenent a base de prova i error. i brindo amb les cures i em vejo amb els dubtes que avui ho hem tornat a fer bonic. Sí, confirmo rotundament que sóc cada cop menys estable. Progresso adequadament si parlo d'aprendre a estimar-se i xerrem fins que arreglem el món i xerrem del que farem tu i jo. Dies patino, rellisco i ataco. M'esquitxes tu d'altres, retira'm les cartes si ens separem, ara és millor. No sempre és fàcil la sinergia, però avui ho hem tornat a fer bonic. Guareixo la força si obro la finestra. Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa. I avui ho hem tornat a fer bonic. Sí, confirmo rotundament que sóc cada cop menys estable. Progresso adequadament si parlo d'aprendre a estimar-se i xerrem fins que arreglem el món i xerrem del que farem tu i jo.
Continuem a Contra FM, l'Assemblea de Majares, hem escoltat Progresso adequadament de Mayo i seguim xerrant amb en Sandra Bravo, que ens ve a presentar el seu llibre Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, tret sortidet del forn, tret amb Mondadori, ai, perdoni, oh, ostres.
Amb Penguin.
És com Madrid Barça, no?, una mica.
Crec que sí.
Sí, no? Vale, després ho retallarem. No passa res, som una ràdio lliure, és el que hi ha. Doncs sí, recordar, jo tinc moltes ganes de llegir-me'l. A vegades entrevistes d'aquest tipus les fem ja con el libro leído, llavors potser quan el llegim d'aquí un temps et direm, mira, fem la segona part, Sandra, segur que trobarem alguna excusa, perquè com deia abans, la Sandra l'hem aprofitat aquest any algunes vegades, li hem demanat pues, col·laboracions, en, pues, per exemple, amb especials que hem fet amb altres ràdios lliures, amb els cadenazos aquests radiofònicos, que intentàvem fer molts cops enfocar alguna temàtica concreta, alguna lluita específica. Si no recordo malament, el teu es va ser com vam el Dia de l'Orgull, al juny també vam demanar un àudio, i també en el moment, durant els mesos de confinament, els Majares vam estar fent programa des de casa amb un format diferent, que era recollir àudios curts de gent que ens expliqués pues, com... què estava passant amb el confinament, amb la crisi que començava i com potser, bueno, coses que no es visualitzaven, com afecta demanar no tothom per igual, què s'estava removent i quines llibertats potser estaven perdent, també que, bueno, aquestes sèrie de coses. Jo us recordo que s'han anat, van preguntar també el com en aquests restricció de moviments, per exemple, no? Que es permetia, bueno, excepcions anar a l'estar confinat a casa, pues, per anar a veure la família, etc. De nou, evidentment, ens trobàvem amb que què s'entén per família i com, pues, per exemple, qui té diverses relacions, té unes relacions no monògames, pues quedava fora, no? De les normes que
marcava l'estat, no només passava més, evidentment, a l'estat espanyol. I llavors jo el que et volia preguntar també és, amb aquest moment que estem ara, que no és un moment qualsevol, que no, ja no estem en confinament, però segueixen haver moltes restriccions que ens condicionen les nostres relacions socials i ho està condicionant tot, com veus que pot estar afectant? Està posant molt més difícil viure així?
Sí, clar. El tema és que totes aquestes restriccions també parteixen des d'una visió normativa. Llavors, a les persones que trenquem amb la mirada monògama, no se'ns veu gaire. Per què? Perquè el sistema monògam diu que el vincle més important és la teua parella, que és amb qui acabes formant una família, no? I la teua família d'origen, que al final són la parella de ta mare, no? És a dir, com ve tot d'una altra parella. Lo important és que tu et relaciones amb la teua família de sang i amb la teua parella en cas de tindre i descendència, no? La resta de vincles no són tan importants i per tant són prescindibles en moments de crisi sanitària com ara, no? Què passa amb les persones que no ens relacionem amb posant en el centre a una parella, que a més tenim la família de sang fora de casa, com podria ser, o lluny de casa, com podria ser el meu cas, i que per mi al final la meva família o la meva gent són les meues amistats, les meues persones amb qui compartís un determinat grau d'intimitat, quina hora hi ha gent que li posa l'etiqueta de parelles o no, però bueno, per mi són tot persones que per mi són importants, amb qui amb cadascú estic compartint una sèrie de coses, però aquestes persones no existeixen de cara a les mesures, per exemple, normatives, o de cara a considerar les bombolles, o de cara a considerar amb qui te pots veure. Perquè sempre és amb qui te pots veure, amb la família de sang i amb la parella. Si tu et relaciones d'una altra manera, que això no és el teu nucli o no és la teua manera de viure,
no existeix.
Estàs molt desprotegit. Clar, a mi m'han passat diverses coses. Una és que molta gent que per mi és molt important no viu a Barcelona. Portem bastant de temps en un confinament a ratos més restrictiu o menys, però per exemple ara venim d'un confinament que s'acaba dilluns municipal, és a dir, que a mi em podrien multar si jo me'n vaig a un altre municipi per quedar amb una persona de la meva xarxa. Això és dur, no?
Clar, i que no havíamos quedado que l'amor no tenia de fronteres.
Sí, clar. En risc. També després, ja no només fora de Barcelona, fora també de Catalunya, i tinc gent molt estimada, no? Amb qui jo abans tenia unes dinàmiques de veure'm pues, cada poc temps, no? I llavors jo tinc persones molt estimades a Madrid, ja anava pues, un cop cada mes i mig, una cosa així. Tinc una persona molt important de la meva vida que viu a Castelló, que ara se'm dificulta molt veure-la. Tinc persones molt estimades que això, que no viuen ni a la província de Barcelona o ni a la ciutat de Barcelona. Tinc la meva família a Alacant, és a dir, que la meva família de sang que i amigues de la infància allà. Se'm redueix molt veure la meva gent estimada, això és dur, i jo per mi ha sigut bastant dur. Entenc que evidentment no és una cosa que només m'afecta a mi, li afecta a molta gent, no? Però clar, quan veus que de sobte les excepcions que es posen a tu no t'engloben, perquè bueno, perquè no, jo no podria demostrar a ningú que aquesta persona és la meva parella o evidentment ni estic casada ni res. És com molt, quan els nuclis de convivència, les bombolles, jo que he vist sola, és com, no en tinc cap, no?
Clar, aquesta, tot el que està passant d'alguna manera està clar que s'accedeix en molts àmbits, i una de les coses que ostres, posa palès és com lo dur que és també a vegades que aquesta categorització entre què és essencial, què és prioritari i què no, a tots els nivells. Passa, aquí hem parlat de molta gent de sectors d'activitat específics, però és que passen maneres de viure. I clar, ara m'està posant sobre la taula de relleu coses que evidentment ja estaven, la societat ja funciona així, però que ara, bueno, nosaltres estem, no sé si tu vius com alguna gent diu, bueno, que el que es deia fa un temps, no? Una oportunitat per aquest famós canvi de paradigma també en qüestions bueno, pues de no sé si dir racionals, però que podia haver un canvi de valors, bueno, d'anar més enllà de visions productivistes, que també poden aplicar-se evidentment en l'àmbit nacional, sembla que per com estan anant els tiros no va per aquí.
Clar, jo hi havia un moment que pareixia que anaven cap a un canvi de, no? Com qualitatiu, però va haver-hi un moment que vam dir ui, que no, que tornem a lo mateix de sempre. Clar, és difícil, el sistema capitalista té molta força i és molt intel·ligent i es readapta ràpid, eh? És a dir, vamos. Si mos vol veure per un costat, va corrents abans que nosaltres. Això és una realitat, no? Jo crec que tot provoca canvis, evidentment. Crec que molta gent ha pres la decisió de canviar el seu lloc de residència o la seva forma de viure, perquè és tot el que ha passat li ha demostrat que a lo millor la manera en la que vivia pues, no era la més sana a nivell també emocional o de tindre xarxa o de més, perquè si vius, jo què sé, sol en un lloc a lo millor les restriccions t'impedeixen juntar-te amb la teua gent, pues, i no veus natura per enlloc, has d'estar teletreballant en un pis que et costa una pasta i no tens ni una finestra, coses d'aquestes, pues, n'hi ha molta gent que s'haurà plantejat, pues, potser hauria de viure en un lloc que tinga llum, perquè si he d'estar teletreballant cada dia no tornar-me boja, no sé, evidentment hi ha molts canvis. Però, novament, també aquí està la necessitat del canvi col·lectiu, perquè moltes vegades individualment, sobretot les persones com més oprimides, no tenen els recursos millor econòmics o emocionals o de més per poder fer canvis significatius. Per això, si anem sumant i entre totes anem fent i anem recolzant i fent xarxa en un moment que és molt difícil perquè ens aïllen més que mai, doncs potser podem, és més fàcil... pues recolzar-nos i ajudar-nos quan venen maldades com ara.
Tenim així aquest exemple sota el primer moment de xarxes de suport, no? Que era una pràctica que ja existia en certs àmbits, no? Veïnals i de cert activisme, però que en algun moment sembla que es van ampliar i van anar molt més enllà, no? Com algo positiu que podem treure. Clar, això em porta també a... ja fins i tot d'abans, evidentment, de la pandèmia, però ara ho ha posat de relleu el rol que pot tenir tot el que passi per la xarxa, no? L'altra xarxa, la xarxa de l'internet, de totes les relacions virtuals, que també tenen un rol important, no? Bueno, poden tenir un pes i que molta gent a vegades també pues, per realitats personals que tinguis, també de temps, de distàncies i aquí també, evidentment, juguen un rol positiu. Ens ho explicaven, per exemple, precisament la gent que vam entrevistar Morts Plurals, que venien d'Albacete, no? Com la Roma de dir, bueno, pues precisament a vegades això, certs espais que poden tenir cert component més democràtics o lliures com la xarxa, amb facilitat de gent que no estem a grans urbes, al sortir de l'armari allà, al relacionar-nos, al teixir com complicitats... Suposo que també té els seus perills, no sé com ho veus, això, com ho veus. Imagino que també és un
no,
temazo.
No acabo d'entendre
el rol del com relacionar-nos en les xarxes, que jo entenc que pot anar des de pues, aplicacions, que evidentment no és algo ni molt menys, bueno, específicament, majoritàriament no afecta a relacions amoroses, afecta a dia d'avui a totes les relacions i que deu tenir dels seus...
Clar, les xarxes
coses
socials...
Coses bones i sí, perilloses, sí, sí. No?
Internet i tot el que són les xarxes ens han permès també comunicar-nos a la distància i que en molts aspectes és un canvi molt positiu i que, ostres, aquesta pandèmia sense internet hauria sigut molt més dura perquè quantes videotrucades hem fet durant els mesos més durs aquests de confinament exhaustiu o quantes vegades ens ha salvat d'això el poder estar pues, fent una videotrucada a Déu amb els nostres amics en casa fent un sopar col·lectiu per una pantalla d'internet, no? Això ha estat guai. També és evident que la configuració de les xarxes, de les aplicacions per telèfons mòbils, per a conèixer-nos i demés, estan també condicionades pel sistema capitalista. També està molt marcat, jo que sé, les aplicacions per conèixer a gent des d'una forma com més sexual o romàntica, no? Pues, perquè t'apareguen determinades persones, el teu estatus econòmic... Estan... estan comercialitzant les teues dades...
Però no són neutres, evidentment, no?
Evidentment, no? Podríem, és que també és un temazo en el que no sóc experta i s'han dit coses molt interessants, però evidentment les aplicacions d'aquest estil no són neutres. Però si partim millor de les eines que es poden permetre comunicar-nos amb gent que ja coneixíem amb anterioritat, gràcies, perquè quan ens posem barrers a la distància... al moviment físic, com a mínim ens queda la videotrucada, que pots veure l'altra persona, enviar-te un missatge per WhatsApp, no? Enviar-te una foto, coses així que et fan una il·lusió de que estàs més en contacte amb aquesta persona del que realment estàs, però també te serveix un poc de, no sé, de recolzament, no? En alguns moments.
Perdó, veus que bueno, pot ser també un camp de lluita, no? Evidentment, com abandonar l'internet o aquestes xarxes, aquestes aplicacions, com renunciant a elles, suposo que bueno, això també és una renúncia, no? I si podem trobar escletxes per portar això, la nostra, altres maneres de fer i de relacionar-se, és aplicable a relacions no monògames, com podria ser moltes altres coses, no? Però bueno, com tu dius, sí que és un debat que donaria per molt. Nosaltres aviat esperem, bueno, un dels propers programes serà sobre drets digitals amb algú i que, clar, també els haurem d'acotar perquè és infinito. Però, bueno, ens interessava fa poc. La Neko ens mencionava, no?, també influència de, bueno, pues això, de que les xarxes i que no són neutres i de com és fàcil excloure gent qui no interessa i sempre el capitalisme pues, també hi té el seu rol. Però, bueno, era una reflexió veient els temps que estem. Doncs, Sandra, per anar acabant, i una cosa que també habitualment li demanem a gent que ve és si li ve de gust també recomanar fer alguna referència, ja que al final això era un programa de ràdio que tenia una durada determinada, si et ve de gust recomanar algú que, no sé, que hagis llegit darrerament o que creguis que, a part del teu llibre, la gent li pot fer gràcia.
Sí, jo crec
llibre
que...
o el que sigui, no? Com tu deies ara, sèries, bueno, tot arreu hi ha una persona està permet... hi ha una permeativitat, no? Però no em surt la paraula, però a recollir
sí,
aquesta
realitat. Sí, jo crec que hi ha gent interessantíssima que la toca molt millor que jo i que diu coses molt interessants. Lo guai del meu llibre és que estan molt referenciades. Jo crec que és una de les millors coses que he fet. Veus, per mi, superimportants que ens fan, ajuden a reflexionar d'una manera crítica i que fan un activisme molt guai. La Brigitte Vassallo, sens dubte, la Coral Herrera, que també ha reflexionat molt sobre l'amor romàntic, la Mariluz Esteban, el Juan Carlos Pérez Cortés ha tret un llibre magnífic sobre anarquia relacional, que també m'ha agradat molt. N'hi ha uns llibrets meravellosos que sóc molt fan, que es diuen Amor, n'hi ha l'1, 2, 3, 4, 5, que són de l'editorial Con Tinta Me Tienes, que les adore, que són normalment llibres xicotets amb un compendi d'articles de diversos autors que reflexionen sobre aquests temes, sobre l'amor romàntic, sobre temes de la sexualitat no normativa, capacitisme, l'activisme gordo, moltes coses que estan relacionades amb la manera en la que estimem i a la que ens relacionem. Estos llibres són magnífics. Bueno, no sé, és que així... La pàgina de Golfos con Principios, gran pàgina també.
Nosaltres ja que estem... Amb...
Els plurals també continuen fent cosetes, una web així de gent d'aquí que la toca. O sigui,
que s'ajunten a vegades. Di també la gent de Xams que
jo
fan...
Jo soc part de l'equip de Xams i ojalà molt pronte puguem tornar a fer la plec.
Com definiries a Xams? O què és?
Xams és la plec per la diversitat afectiva als Països Catalans. Som un col·lectiu que organitzem una plec, organitzàvem perquè ara no podem, una plec anual que té uns eixos molt clars que són evidentment les no monogàmies ètiques, però també l'anticapitalisme, el feminisme, l'ecologisme, i ara és com lo típic que dic, m'oblidaré, bueno, i el LGTBI. I si m'oblidé algo, demane disculpes a les meves companyes perquè estic avui una miqueta espessa, però més o menys són els eixos. I l'eix de territori, per favor, de llengua i territori, el nacional, ho veus com me deixava algo important. Som una plec evidentment amb la idea de que es puguen juntar quantes més veus millors d'una manera inclusiva i respectuosa, això està clar, no accepten cap tipus de comportament masclista, LGTBI fòbic o qualsevol derivat. I és un aplec molt bonic, molt, molt bonic seria la paraula, amb molt caliu, amb molta màgia, molt cuidat, i que tinc moltes ganes de que puguem tornar a organitzar.
Aixams.cat. I en el cas d'Amors Plurals, i no sé si Aixams també recomanar el, bueno, que també xerrades, no, contingut àudio, ja que estem a la ràdio, que a vegades aquí amb Ràdio Fos, i que es genera i que, bueno, pues ajuda també a difondre només des del text. Jo volia recomanar algú, pues, que potser no té tant format d'assaig, però que és darrerament el que he llegit. I que m'ha fet gràcia pel format, que són les tires que segurament, bueno, que la Sandra sé que coneix, de la Tikva Wolf, ho he dit malament, no? Segurament, bueno, de la Kimchi Kudel, i que és, que, bueno, és divertit i, bueno, de manera també de posar la mirada en, bueno, això, en els seus comuns, bueno, en situacions divertides, també des de l'humor, que al final l'humor també és el que canvia les coses. Doncs pues, bueno, ahí queda dit, i, bueno, i si recupereu els programes anteriors on també havíem fet, pues, bueno, altres referències bibliogràfiques, algunes ja molt, molt clàssiques sobre la qüestió, i sobretot recomanar el llibre de la Sandra, que recordem que ha sortit fa ben poquet, que el trobareu, pues, des de diferents plataformes digitals i també llibreries, que, bueno, jo crec que està bé que ho proveu.
Les llibreries de barri.
Exacte, llibreries de barri, llibreries algunes també afins, i que, bueno, que ojalà segueixin existint llibres a l'objecte com a tal durant molt temps. Doncs, Sandra, ens despedirem amb una cançó, si et sembla, que em feia gràcia posar avui, d'una banda, ara no recordo d'on són, no sé si són de Madrid, que es diuen Que te calles, que han hagut d'anul·lar, desgraciadament, molts cops ara el seu concert a Barcelona per aquesta situació eterna, i amb la cançó de l'amor. I amb ella ens anirem despedint a poc a poc. I dient-vos recomanar alguna coseta molt ràpida d'agenda.
No tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor. No entiende de idioma, no importa que oculta, no tiene sabor. Va más allá del sexo. Se lleva por dentro y ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Compartir es solidaridad, un ratito más para que no puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hace soñar con la música. Oh, la, la, la. Oh, 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 la, 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 la.
Un parell d'activitats que ho recomanem a la nostra agenda. El dijous dia 11... hi ha el Poble Sec, es fa Bella Dorita, complint 120 anys d'aquesta figura referencial del Paral·lel i la història no explicada de Barcelona i del Poble Sec. I el que vam explicar una miqueta millor la setmana passada, el 12 de febrer, divendres, comença el cicle cítric, que algun cop, doncs, hem xerrat amb les impulsores en aquest programa, a l'Ateneu Popular de Nou Barris. És la setena edició, i aquest any comença amb Pareu de parar-me, de la companyia No és País per a Negres, divendres 12 a les 19, i us ho recomanem també després amb la xerrada d'adultocentrismo.
Viaja a través del tiempo que no late bajo el pecho, que el nuevo se lleve lejos dolor y miedo y como bruja bailarle al fuego.
Quiérete, quiérete, quiéreme, no te mal, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántese fuerte.
Doncs despedim ja el programa d'avui. Tornem d'aquí dues setmanes. Tenim temes pendents amb invitades potents a xerrar, drets digitals, les companyes de salut entre totes, en parlant-nos d'autogestió de la salut. I esperem ja amb el Trident Maharal complet. Agraïm molt a la Sandra haver vingut presencialment i tot. Molta sort. Hablemos de poliamor.com.
Y una abrazada a todas.
No sé si es la manera.
Yo pongo unas velas a todos mis santos pa' que se te cubren los males.
Un, dos, tres, sí.
Quédate, quédate, quédate. No te mal, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte.
La asamblea
de Majaras
se va.
¿Por dónde
ha venido? Adeu, gent.